11 i 2, 18 i 2 a la remissió. L'Organització Mundial de la Salut estima que una de cada tres dones, el 30%, ha sofert violència física i o sexual al llarg de la seva vida. El 25 de novembre, d'aquí pocs dies, es celebra el Dia Mundial contra l'Erradicació de la Violència de Gènere. Per això avui volem parlar d'aquest tipus de violència amb la psicòloga establerta a Formentera, que a més d'exercir a la nostra illa, doncs, també fa tallers de gestió emocional a les escoles formentereres. Tenim avui amb nosaltres Anna Marta Muriano. Bon dia, Marta, benvinguda a Radio Illa.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Marta, tu bé, has tingut experiència treballant, per exemple, a un centre penitenciari a Londres, també has treballat a la policia a Londres. Què s'entén, què has après tu de la violència de gènere en el teu recorregut professional?
Doncs amb aquestes experiències a Londres, el que vaig aprendre és entendre el per què un agressor acaba tenint aquestes conductes i sobretot perquè a la víctima li costa bastant el poder posar una denúncia o el trencar aquesta relació. I suposo que al llarg de l'entrevista anirem entenent també pues, aquesta dificultat, no?
És un fet, això, és una qüestió que contribueix molt, no? a assenyalar la víctima molts cops per part de persones que no tenen tant de coneixement sobre aquest tipus de violència. La típica frase, no? De si tan malament estava, per què ha tornat o per què no ha denunciat? És que si algú et tracta malament, per què t'hi quedes, no? Doncs bé.
Exactament. Des de fora és molt més fàcil dir, ostres, com pots tolerar aquest tipus d'agressions, no? No et respectes a tu mateixa, com és que segueixes. Però quan entenem psicològicament el per què, té molt més sentit entendre l'enganxa aquest que hi ha, no? Sobretot des del cicle de la violència, per exemple. Si entenem el que és el cicle de la violència, que es genera una tensió, després hi ha una agressió, i després hi ha el que en diem la lluna de mel, que és quan l'agressor se'n penedeix, demana disculpes, la víctima normalment accepta les disculpes, i això genera doncs, aquesta muntanya russa d'emocions, que és el que genera aquesta addicció o aquest enganxe, no?, i genera aquesta dificultat en poder trencar la relació.
Hi ha algun tipus de factor de risc per exemple, doncs, caure en aquest tipus de dinàmiques?
Sí, sobretot en els agressors normalment hi ha un historial de violència, és a dir, que hagin patit violència ells des de petits o hagin tingut una dinàmica familiar des de la infància on s'hagin produït aquests actes de violència i aquestes relacions de poder, perquè al final la violència de gènere es basa molt en una relació de poder, no? En el que l'agressor s'encarrega de generar una sèrie de dinàmiques que generin que ell està per sobre de la víctima, no? Per sobre, amb poder sobre la víctima. Llavors també, amb la meva experiència a Londres vaig comprovar que el consum de substàncies, drogadicció, també és un factor de risc.
Per l'autocontrol, imagino.
Evidentment. Després també hi ha el tema de l'aïllament, no? I la dependència econòmica. Normalment l'agressor s'encarrega de que la víctima quedi aïllada del seu entorn social. I això és una manera de controlar-la també, no? I d'enfatitzar aquesta relació de poder. També la dependència econòmica és un factor de risc molt alt. I és algo amb els que els agressors juguen bastant, no? Al final el perfil de l'agressor és una persona manipulativa que s'encarrega de tenir un control sobre la víctima. La manera econòmica és el més fàcil, no et dono diners perquè no surtis, no pots anar a fer un cafè amb les amigues, no vull que vegis la teva família perquè llavors et parlaran de que això que jo estic fent a casa no és normal, no? Si en canvi et mantinc aïllada en aquest vincle, pots arribar a normalitzar aquestes dinàmiques de poder que jo genero, no ho parlaràs amb ningú perquè normalment te n'avergonyiràs. Llavors és aquest cercle viciós on es fa molt difícil per la víctima poder trencar aquesta dinàmica.
D'altra banda, per exemple, tu quan has parlat amb víctimes o quan has parlat amb agressors, també una de les preguntes que es fa a la gent és per què no es denuncia?
Generalment passen dues coses. Una és el tema aquest del sentiment de vergonya i culpabilitat, no? Recordem que una violència de gènere no comença amb una pallissa. Comença amb microagressions, amb petits cops o empentes, amb humiliacions, amb amenaces, aïllament, control. Llavors, normalment, la víctima no és conscient d'aquest procés que va de mica en mica.
Clar.
I quan està dintre d'aquest procés, l'agressor s'encarrega de que hi hagi aquest sentiment de culpa, no? D'humillar la persona perquè és culpa teva. Això aquesta dinàmica està succeint perquè tu t'ho mereixes, perquè no has fet bé això, no has fet bé l'altre. Llavors, normalment la víctima té aquest sentiment de culpa i de vergonya que fa que no denunciï. A part del que hem parlat abans del tema econòmic, no? Si tu ets la víctima però tens tres fills, econòmicament ets totalment dependent de l'agressor perquè ja s'ha encarregat ell de que et sentis invalidada, de que no puguis trobar feina o sentis que no ets capaç. És molt psicològic tot aquest maltractament al principi. Llavors, clar, es troben com, bueno, si jo ara denuncio, el primer serà un ordre d'allunyament, m'hauré de deixar la casa, tinc tres fills, no tinc diners, no tinc feina, què faig? No li he dit a ningú del meu entorn perquè estic desconnectada des de fa 3 anys de la meva família i les meves amistats. Qui m'ajuda? Estic sola.
Clar.
I, a més, em fa por. Perquè si estic en un entorn petit, que ja ho parlaré més endavant, com a Formentera, és molt més complex.
Totalment. Sí, sí. Bé, també hi ha altres tipus d'arguments, no?, o de reflexions que es fan al voltant de la violència de gènere, que és una violència, diguem, que es defineix, no?, perquè es dona de l'home sobre la dona o del rol masculí cap al femení, no sabria molt bé com definir-ho. Però bé, també hi ha violència en relacions de parella, hi ha violència també entre home i home, de la dona cap a l'home, o sigui, a nivell de manipulació, de dinàmiques, diguem, tòxiques o agressives o violentes, es poden donar en qualsevol tipus de relació, al final. Però per què parlem de violència de gènere quan parlem de violència de gènere?
Doncs, històricament, sí que és cert, està molt bé que traguem aquest tema, perquè històricament sí que és cert que normalment la violència s'exercia de l'home cap a la dona, no? Hi ha aquest sentiment com que l'home és més fort i la dona queda en desavantatge. Llavors, a Espanya, per exemple, la definició legal de violència de gènere és la violència que els homes exerceixen contra les dones per motius de gènere, és a dir, perquè existeix una situació de desigualtat i poder entre ells. Però, com molt bé dius tu, hi ha molts casos, i cada cop més, de dones que també maltracten els homes. I això no està contemplat dintre de la Llei de Violència de Gènere a Espanya, però sí que existeix, dintre del Codi Penal, la violència domèstica, que és el que implica qualsevol violència dintre de l'àmbit familiar, ja sigui entre... si la dona és l'agressora i l'home és la víctima, o entre germans, o entre avis, etc. La única dificultat que jo veig aquí és que en temes de protecció i ajudes a la víctima, quan es tracta de violència de gènere, està molt ben fet. És a dir, hi ha una ordre de protecció prioritària immediata, hi ha assistència jurídica gratuïta automàtica, ajudes econòmiques i laborals, accés a recursos socials i sanitaris. En canvi, quan es tracta de violència domèstica, la víctima sí que rep protecció, però no hi ha tantes ajudes immediates, no? El que fa que molts d'aquests homes que són víctimes de violència domèstica no denunciïn o se sàpiga menys. A part, també hi ha el factor de vergonya.
Clar.
El tema d'un home sentir-se agredit per la seva dona, generalment als homes els genera molta més vergonya el fet.
Clar. Sí, perquè entra també dins dels estereotips, no?, de que una dona no et pot a tu guanyar o no et pot a tu dins d'aquesta, sempre aquesta dinàmica masclista que al final s'imposa en la societat. Parlem ara de Formentera. Com pot influir també això que parlaves abans, no?, el fet d'estar en un entorn, diguem, proper, poc anònim, insular...
Doncs, bueno, el fet de ser un lloc tan petit i tan aïllat dificulta molt el tema de la denúncia, no? Perquè, clar, som una comunitat molt petita, tothom s'enterarà. A més de la distància geogràfica, és a dir, si jo denuncio a un agressor, a part de que tot el meu entorn coneixerà els fets, aquest agressor també ho sabrà i serà molt més complexa el poder crear una ordre d'allunyament perquè viu aquí i això és molt petit i me'l trobaré en un restaurant o me'l trobaré caminant o me'l trobaré al supermercat. Llavors dificulta molt més i fa que la gent denunciï molt menys. I es crea com una dinàmica molt invisible, no? Perquè sí que succeeix, hi ha casos de violència de gènere a Formentera, però queden bastant encoberts, diguéssim.
Molt bé. Com podem ajudar, no?, a una persona que sabem que està patint aquest tipus de violència, que sabem que és molt difícil d'identificar per part de la persona que ho està patint? No sé si podem ajudar, per exemple, a tenir paciència, a intentar no aïllar aquesta persona perquè tingui altres opcions, diguem, si en algun moment vol i aconsegueix sortir, per exemple.
Bueno, crec que seria molt interessant poder parlar de les senyals d'alarma, no? És a dir, quan nosaltres en el nostre entorn tenim amistats, familiars, que veiem que de cop s'aïllen, que tenen canvis d'humor o d'actitud, de cop molta tristesa o ansietat, que ens expliquen, no?, que de cop pues, la seva parella els controla a través del mòbil, que de cop deixa de quedar amb nosaltres des de que ha entrat en una relació sentimental, no?, que s'aïlla. Que ens explica que han tingut conflictes i comencen amb temes d'humiliacions, amb amenaces, amb petites agressions, doncs ser capaços de tenir la confiança en dir-li a la víctima això no està bé, aquí comença. Així és com comença el cicle de la violència i això no està bé. Poder tenir la valentia d'aconsellar aquesta gent perquè normalment des de dintre del problema no es donen compte.
Doncs Marta Moriano, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció i per reflexionar sobre aquest tema. Recordem que l'IB Dona disposa d'un telèfon gratuït i sense rastre disponible a les 24 hores. Aquest és 971-17-89-89, 971-17-89-89. També es pot cridar al 016 o es pot escriure al WhatsApp 600-000-016. Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.